Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Aquest dilluns 29 d'abril, el Teatre Poliorama acull la segona nit de l'humor, festa i rialles per la ONG Dream Nepal. Tenim amb nosaltres a la Marina Portavella, que ella és la presidenta i fundadora de Dream Nepal. Marina, benvinguda.
Hola, bon dia.
Estem parlant de la segona nit d'humor, per tant, estem parlant d'aquesta segona edició d'una nit solidària que, de fet, l'objectiu, i ara tu m'ho matitzes com creguis, és rescatar nens de les presons, de les condemnes que tenen els seus pares a Katmandú, Nepal. Estàvem dient que aquesta és la segona edició, però déu-n'hi-do el cartell que teniu. Mac Lari, Carla Sanz, Xavi Franquesa, Martina Klein, Mònica Pérez, José Corbacho, supersatisfeta d'aquest cartell, no m'imagino?
Sí, supercontenta perquè tots aquests artistes treballen gratis i cada any, sempre que els he trucat, venen corrents. Vull dir que ara, tu ho deies bé, és la segona nit d'humor, perquè abans de la pandèmia vam estar fent una gala en el Coliseu, no en el Coliseu, perdona,
en aquest cas és el Poliorama.
Sí, i vam estar fent diversos anys una gala, però arran de la pandèmia vam parar, perquè ja no ens donava la vida, i l'any passat vam tornar a començar, i vam començar fent aquesta nit d'humor que va anar superbé l'any passat, i ens fa molta il·lusió repetir aquest any.
I per tant, animem a la gent a que s'hi acosti, perquè el projecte Subal és aquest rescat de nens que pateixen les conseqüències de la condemna dels seus pares. Quants nens teniu?
Ara 60.
60.
Estan repartits en tres cases perquè teníem molt clar que el que volíem és que fossin petites famílies, perquè durant molts anys he treballat amb altres orfenats allà on havien 100 nens i al final no et saps ni els noms. I la idea sempre va ser que fos un projecte amb petites famílies. Llavors són tres cases on hi ha 20 nens per casa.
Són nens que tenen una realitat com? Com la podríem descriure? Com ens podem fer una idea de què és el que viuen aquests nens?
Doncs mira, són nens que molts d'ells han nascut a la presó. Per llei, els nens poden estar a la presó fins als 3 anys. A partir dels 3 anys han de sortir. Es considera que fins als 3 anys és més important el vincle amb la mare que el que passa al voltant i que a partir dels 3 anys ja el que està passant al voltant els afecta en el seu desenvolupament i demés. I per tant, als 3 anys han de sortir. Això ho diu l'OMS i això és una llei, no ho dic jo.
I que en el Nepal es respecta.
I que en el Nepal no es respecta.
No es respecta.
Aquí a Espanya sí. O sigui, aquí a Barcelona hi ha molta gent. És que els nens de la presó són els grans oblidats. Perquè ningú té cap consciència de que la presó tingui res a veure amb un nen. Ningú pensa mai que hi ha pares allà que no han vist els nens fa anys. Ningú pensa que hi ha nens a Barcelona, a la presó de Barcelona també, fins als 3 anys. I no els tenim gens presents, aquestes criatures que són directament afectades per la situació dels pares. I no hi ha projectes, no hi ha ajudes. No. És una figura d'un nen que està bastant desapareguda.
I a més, amb el context cultural d'aquest país, encara més, em deies abans.
Allà duríssim, perquè en realitat als 3 anys els nens haurien de sortir. Però com que el país, ells creuen molt amb el karma, consideren que la presó té molt mal karma. De fet, moltes vegades jo vaig amb taxi i el taxista no es vol acostar a la presó. Em deixa 3 carrers més enllà perquè no es vol acostar. O sigui, ells tenen una teoria bastant interessant al respecte, amb el sentit de que no els agrada gens i consideren que és això, que et dona molt mal karma. Per tant, quan els nens tenen 3 anys i haurien de sortir, les mares moltes vegades es resisteixen a que surtin perquè si el nen surt va parar en un orfenat públic. I aquest orfenat públic que depèn del govern no fa visites a la presó. Per tant, aquesta dona, el nen l'entrega en un orfenat perquè estigui en llibertat, perquè estudiï, perquè tingui una vida que li toca, però es troba que la mare no el veurà mai més. Llavors això fa que elles hagin anat durant anys retenint els nens a dintre, han continuat creixent i els han retingut. La presó no ha dit res, el govern no diu res perquè no els hi costa diners, perquè aquests nens creixen. Però si la mare té un grapat d'arròs, el nen menja la meitat del seu grapat d'arròs, no la mare té més menjar, ni amb ell li donen, ni no es contempla que estan. I per tant aquests nens, molts, han anat creixent allà dintre. Quan jo vaig entrar la primera vegada a la presó, hi havia 72 nens. En aquest moment, avui perquè vaig estar la setmana passada, avui n'hi ha 2. dos que no correspon que estiguin, o sigui, dos de 6 i 7 anys, de menors de 3 anys, n'hi ha molts, ara, bueno, molts vull dir 20 i pico, n'hi ha ara mateix, però estan on han d'estar, amb la seva mare i en el moment que han d'estar. Però ara mateix, per exemple, hi ha dos nens, dos nanos, que, nois, vull dir, que tenen 6 i 7 anys, més o menys, que no haurien d'estar allà, que ens els hauríem d'emportar, però que ara mateix no podem perquè tenim les cases plenes.
Ah, clar. Això és el que anava a dir, és a dir, tenim clar. Més demanda que oferta.
Sí, el que passa és que jo crec que l'univers es confabula.
A vegades perquè, per bé, oi?
Sí, sí, perquè aquests dies que vaig estar... havia la mare d'aquests dos nens, bueno, són dos mares diferents, que em demanaven que me'ls endués, i jo els deia que ara no teníem lloc, però al mateix temps va venir una mare d'un nen nostre que ara surt, que surt d'aquí 15 dies. Quan aquesta mare surti, ja tenim un lloc. I després, per l'altra banda, els grans, els joves, que estan a dintre d'un projecte jove, hi ha tres noies que ja surten del projecte jove, que ja han acabat la carrera, que tenen feina i que són absolutament independents i marxen del projecte jove. Llavors, dos nenes que ja tenen edat d'entrar al projecte jove, que tenen més de 17 anys, entren al projecte jove, per tant, també hi ha dos llocs més. O sigui, més o menys és un goteig, però es va quadrant.
Cada moment pot anar absorbint les necessitats més
sí,
immediates.
Sí, 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 ja fa anys. I amb aquestes tres cases, amb aquesta mida, els anem quadrant.
I els dos objectius principals és mantenir el vincle afectiu amb la mare i alhora donar-los una educació perquè tinguin un futur més
clar,
fàcil.
Clar, és que de fet... Nosaltres creiem molt... O sigui, Nepal és un país que tu estudies una carrera i probablement no treballaràs d'aquella carrera perquè és difícil, perquè no hi ha negoci, perquè no hi ha empresa, perquè no hi ha emprenedoria, perquè no hi ha res. Llavors és molt complicat. Allà realment el que viu bé, entre cometes, és el fuster, oficis, el que té una botigueta o el que cus o aquest tipus de coses, no? Però igualment nosaltres apretem bastant perquè les nenes que arriben a quedar-se, o nens, amb nosaltres, i dic que arriben a quedar-se perquè no s'han de quedar fins als 18 anys, però si la mare mor o si hi ha una casuística que fa que aquesta nena o nen hagi crescut amb nosaltres, quan arriba als 18 anys va al projecte jove i nosaltres forcem bastant a que estudiïn carreres. I forcem que estudiïn carreres perquè els hi obre el cap. Saps què et vull dir?
Clar,
o sigui,
no
perquè te n'adones que els nens que han passat
econòmica.
Per la universitat tenen una altra manera de veure el món que el que no ha passat per la universitat. Llavors, a part de que procurem que tots passin per la universitat, després també tenim una bakery, un local d'emprenediment.
Sí, d'emprenedoria.
D'emprenedoria. I és una bakery, un forn de pa. Uh-huh. Aquesta bakery la van muntar les tres noies que estan sortint ara, i saben com muntar un negoci, de manera que se'ls dona les dues eines. O sigui, per una banda, se les ensenya a poder obrir un negoci del que sigui, encara que sigui una botiga de patates, i per l'altra banda, van a la universitat. En el cas que ara mateix tenim, que són tres noies que surten del projecte jove, aquestes tres, una és infermera, ja té feina a l'hospital, una altra noia va fer un business management i està treballant en un banc, i la tercera, l'Anita, va fer psicologia, però amb una branca de... O sigui, perdona, servei social, però amb una branca de psicologia, i està treballant en una fundació australiana, bueno, allà a Nepal. Vull dir que les tres han trobat feina de la seva carrera, però no és normal. Ah. O sigui, hi ha un que vol ser enginyer i allà no troba feina. O un advocat doncs, té poca feina, que hem de tenir en compte que és un país molt, molt pobre, és el segon país més pobre d'Àsia. Per tant, que elles tinguin les eines per després poder muntar un negoci, per exemple, és molt important.
Per tant, ara les principals necessitats que té Dream Nepal, quines serien?
Mira, mantenir aquests nens val molts diners. Mm-hmm. Val molts diners perquè és una infraestructura gran, o sigui, hi ha les tres cases, hi ha el projecte jove, hi ha la bakery, llavors tot això té molta gent treballant, som quasi 40 persones treballant allà. De fet, en total tots som al voltant de 100, em sembla que érem 97, més o menys. I llavors el que val molts diners és l'escola, van a una escola privada, és els salaris, perquè hi ha molta gent allà, evidentment amb salaris nepalís, però igualment són molts, és el menjar, o sigui, és el dia a dia, perquè si t'has de posar al cap que tens 60 fills, amb totes les seves necessitats, a tots aquests nens se'ls vacuna, se'ls porta al dentista, se'ls posa aparells si fa falta, se'ls posa ulleres, o sigui, se'ls cuida moltíssim. No són nens que estiguin allà fent bulto, són nens que estan molt cuidats un per un, o sigui, molt individualment. És més, quan hi ha un que li agrada la guitarra, doncs intentem que tingui un profe de guitarra, intentem individualitzar també perquè cada un sigui personeta, saps? Que no acabi sent allò una muntanya de gent fent el mateix.
I, per tant, aquest 29 d'abril, el Teatre Pleorama es farà aquesta segona nit d'humor, justament per aproximar també una mica, és a dir, la gent que vagi allà riurà, però també prendrà consciència de la realitat d'aquests nens.
Sí, de fet, el de la nit d'humor va venir molt pensant en que la història del projecte és molt trista, i justament el que no volem és en un teatre que va enfonsant a tothom. Llavors, xica, al principi de la festa ensenyarem uns vídeos, ja tenim unes entrevistes fetes als nens, amb les que els nens explicaran què recorden de la presó, com és la vida dintre la presó i quina vida tenen ara. I després d'aquest vídeo tot serà riure, tota la festa. Però sí que volem posar aquest vídeo perquè la gent sigui conscient d'on van els diners i d'aquesta realitat que és duríssima, perquè són nens que estan vivint en unes condicions infrahumanes, o sigui, molt malament.
Un espectacle que començarà a les 20 hores, és a dir, a les 8 del vespre, en el Poliorama, i que, a més, després, la gent que hi vagi podrà estar compartint experiències, vivències, una estona amb la gent que ha participat també d'aquesta nit de l'humor.
Sí,
no?
Sí, perquè l'any passat ens vam trobar que sempre intentem fer un dilluns, perquè és el dia que els artistes poden més, que no tenen teatre pobre i el dia de descans venen. Llavors, intentem fer un dilluns, però l'any passat ens vam trobar que a la sortida del teatre estàvem tots una mica penjats buscant un lloc per anar a menjar, era un dilluns, era tard. I llavors aquest any en el Poliorama ens han deixat un espai per poder fer un pica-pica, un aperitiu, amb el que hi haurà pernil, formatge, quatre coses per picar i una mica de dolç i així. I quan acabi la funció, tothom que té entrada està convidat a venir en aquest aperitiu on estarem, on podem estar una hora i mitja amb els artistes i on podrem comentar la festa i estar una mica junts.
I també amb la gent que esteu implicada en el projecte i, per tant, si algú té un dubte, també us el pot preguntar.
Ah, exacte, també és el moment de parlar de coses i d'explicar una mica, perquè sempre ens trobem que al final de la funció és de sortir corrents o quan sí. Tu surts ja no hi ha ningú.
Clar, i a més, moltes vegades surts amb moltes preguntes a dins, no?, també.
Sí.
Qui vulgui participar d'aquesta nit ha de dirigir-se, per exemple, a dreamnepal.org, que allà trobarà un bàner en el que hi ha directament a sobre posa comprar entrades.
Exacte.
No té més dificultat.
No, és a la pàgina web dreamnepal.org i des d'allà li surt directament el bàner per comprar. També pots entrar al Teatre Poliorama directament, però jo crec que és més enrevessat, és més fàcil entrar a la web perquè et surt directament l'entrada.
Doncs nosaltres volíem recordar això, aquest compromís que tenim dilluns 29 d'abril amb aquesta nit solidària per Dream Nepal, i n'hem parlat amb la Marina Portabella, que és presidenta i fundadora de Dream Nepal. Moltíssimes gràcies, Marina, per la teva tasca.
Moltes gràcies a vosaltres pel suport.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.